Benvinguts al programa 3 per banda de Ràdio Falset 107.6 de l'FM. Al darrer programa vam deixar volgudament ajornat l'aprofundir en la vida del senyor Robert Benet Mestres. La seva vida ha girat entorn de la vida social i cultural del poble. Potser el seu estil de fer les coses no ha estat massa directe, massa vist, però sí sostingut i amb una empremta i un segell de qualitat en les empreses en què ha participat.
Si l'altre dia parlàvem de la seva vida en l'aspecte acadèmic i professional, avui ho farem des de la perspectiva del lleure, que de cops du més feina que la mateixa feina.
Abans, però, voldríem que ens fes un aclariment. Com creu que la gent ens entendrà millor, si diem Robert Benet Mestres o bé si diem senyor Querol?
Jo prefereixo que em diguin Robert Benet Mestres, que és el meu nom.
Sí,
sí, perquè això és una fórmula, pues, que ve imposada pel meu pare. Va utilitzar més l'apellido matern que el patern. I és clar, com a conseqüència, a mi em deien doncs Querol. I jo mateix ho dic moltes vegades per donar-me a conèixer. Però en realitat això només em passa Falset. Perquè l'altre dia em vaig trobar que era en un hospital que va néixer una neta meva, i jo anava per allí molt tranquil·lament, que era molt gran allò, i jo vaig sentir un que em deia Querol, i dic, aquest deu ser de Falset, si no em crida ningú. Bueno,
bé, ara ja sí, entrem a la seva vida de les aficions. Li agrada fer de pagès?
Bueno, és que és una fórmula relativa, tothom necessita un complement pel que sigui. Jo he tingut en diverses coses, a mi m'ha agradat molt altres manifestacions, m'ha agradat el teatre, m'ha agradat la literatura, m'ha agradat escriure també, i m'agrada doncs tenir una finca i tenir-la cultivada com a propietari, que procures tenir-la bé, i m'entreté, la veritat. És que ara avui dia ocupa un tant per cent important de la meva activitat. De manera que sí, que m'agrada i tenir la finca bé.
Però com a lloc de recreo o com a cosa productiva?
No, com a lloc de recreo. De productiva, parlant de finques, no es pot parlar de producció. Primerament perquè són finques petites i no... Perquè això, per ser productives, tindrien de ser propietats amb tota la maquinària i tot el rendiment necessari. Però doncs tens finques que tens unes quantes hectàrees, però tampoc té tanta importància. I això, més que res, aquesta finca o les finques que tinc, les cuido, encara que em costen diners.
No cal que... Ja, suposem.
Que no cal sí. Que...
Rendibilitat poca quan se parla sí. De la terra. Sí.
Un bon dia, una colla d'amics decideixen posar en marxa una emissora. Com sorgeix l'idea?
Bueno, la idea va sorgir del Lluís Capdevila, que era un expert en aquestes coses, i un grup que varen formar-lo, integrat pel Peix, l'Extrems, el Castelló, el Campàs, i entre tots varen intentar posar en funcionament aquesta emissora, que com que no tenia pues, una autorització legal perquè tenia complicacions i a més requeria uns imports importants dels que no disposàvem, llavors ho vam anar funcionant pues, sense queixa de ningú. Va venir un any el governador per una festa que van celebrar aquí a Falset i jo li vaig parlar de l'emissora. I és que no tenim permís i estem fent... I dic, bueno, qui la formen? Li vaig dir, qui ho formaven? Bueno, vagin tirant endavant i vagin seguint, que per ara no hi ha cap queixa de vostès. I així vam continuar. Perquè no teníem, en part, una solidesa legal, no el teníem. Després, més tard, això va durar bastants anys, l'emissora. Però més tard, després, amb mossèn Siurana, que va intentar, a través de una... de l'arcebisbat de Toledo, em penso, no? Que es va aconseguir un apoio per poder funcionar. Però continuàvem sense tenir permís, fins que es va acabar això.
I econòmicament no teníem cap recolzament?
No, no teníem cap. El que feien era, pues, amb els anuncis es lograven unes pessetes i després també es feia el disc sol·licitat i això també deixava algun cèntim, però insignificants. Quantitats petites, que no arribaven enlloc.
Devia ser per cobrir les despeses de llum,
despeses
de
no res.
Prou,
no res. Però bueno, ens animàvem a fer jo.
Sí, sí.
I on estaven instal·lats?
Sí, estàvem instal·lats a casa del Campàs, aquí a la quartera mateix, amb un primer pis, i teníem una sala disponible, i teníem també doncs, uns locutoris, i allí rebíem doncs, la gent que... I recordo ara que em ve a la memòria que un dia va venir un individu que era un vagamon. I aquell home va venir a l'emissora i va dir, és que jo he vingut aquí a dormir al camp, aquest home, i anava d'un poble a un altre. Diu, m'agradaria, he fet un vers per falset i m'agradaria llegir-lo a l'emissora. I jo el vaig mirar i vaig dir, bueno, què li dic ara a aquest home? I bueno, escolti, que és molt llarg això, m'ho va deixar veure. Va, dic, vinga, digui-ho. I llavors el vam anunciar que aquest senyor havia dedicat uns versos a falset i els va dir. Però com que eren molt llargs, jo li vaig fer una senya al Miro i quan li vaig dir tanca, va trencar i va posar el disco. I aquell home va continuar explicant el vers per nosaltres sols, perquè què li havia de dir? Que no podia ser, i s'ha de ser liberal amb tot, no? I la veritat és que ho vam passar bé i ell també s'ho va passar bomba. I el Miro, quan li vaig fer una senya, va tancar i va posar el disco.
Senyor Robert, nosaltres li garantitzem que no tancarem els micros i que li agrairem molt que ens llegís alguna cosa, perquè vostè ens ha dit que tenia facilitat d'escriure. Jo crec que li agrairem nosaltres i els oients.
Bueno, és que... Vols dir ara, una mica, això? Bueno, el motiu és el següent, que jo tinc escrites pues, algunes coses per al meu gust i plaer, però que no hi dono publicitat de cap classe. Però amb motiu d'aquesta visita que vostès m'han fet, pues, m'he dedicat a buscar alguna cosa que tenia escrita. I amb motiu d'això, no tinc cap inconvenient, al contrari, llegiré una composició que va sorgir d'una visita que vaig fer durant la guerra i sent soldat, passant per Móra la Nova, que estava totalment buida, estava bombardejada, estava amb les cases en runes, als carrers no hi havia ningú, i allò donava una sensació de pobresa i de mort i de guerra. Passo a llegir-la a continuació. Jo estava a l'entrada del poble vençut. Balcons i finestres obrien els ulls i portes vedades a força de cops mostraven l'entranya del llar sense foc. Les cases en runes flairaven la mort com tombes d'escloses que llencen sentors de carn que es podreixi a l'aire i al sol. Les pedres ferides semblaven cridar l'auxili dels àngels, dels homes no pas, puig foren la causa del mal que els abat. La pols i la pluja formaven un llot, immensa pastera, on s'enfonsa el pas amb una barreja de vigues caigudes, partides a trossos, sols bons per cremar. La vila semblava l'estampa més viva de trist desconsol, cremant fins la cendra del poble que fou bressol de la vida, caliu de la mort i niu d'esperances que roden pel món, per sempre perdudes en mar sense port. S'entela la vista i plora el meu cor al veure desfeta, colgada de rocs, la vida d'uns homes que foren com jo, i fujo entre flames d'infern i de mort. Com foll marxo d'esma i arribo a la plaça del poble caigut, voltada de porxos que miren immòbils com mut testimoni, l'espectre de pesta, germà de la mort. Penjades a l'aire queden les cançons, saraus i ballades, i música i flors. La lluna els hi dona color trencadís, com fum de la boira d'un dia d'hivern. S'escampen i ploren amb pluja de neu. Les hores tremolen mentre neva arreu i el poble s'enfonsa, quedant tot cobert, tan sols les teulades a trossos vedades miren els estels. Miracle de gràcia que borra tot d'una, senyals de la guerra, ferides del cos, volcant-hi l'escuma del núvol que passa, com manta que tapa la sang i les runes i enterra la mort.
Molt bé, eh? Realment,
tot aquell que hagi viscut la guerra ho haurà vist,
sí, sí.
Perfectament, no?, el que s'ha descrit.
Molt bé, molt bé.
Ens hem quedat així, una mica parats, sí, la veritat.
Per què?
És que és molt sentit.
Sí, sí. Clar, i més hi posa molt sentiment, sí, no? És també la manera...
Calafons.
Sí, sí.
A mi m'ha recordat, quan jo era petit, doncs, posàvem Ràdio Falset, aquelles cròniques que llegíeu...
Sí, algunes que... Llegia les del Santiago. I a més, algun dia també en feia alguna jo. Sí. Sí. També, pel Santiago també, doncs, ja m'ho deia, m'ho demanava, home, llegeixem-ho, sí.
No, i es feia en aquella hora de dinar i...
Sí, sí. Sí, això passava, doncs, era un temps diferent de l'actual. Llavors hi havia més caliu, més ambient, i a mi més, em sembla, més relació d'amistat, potser ara tot plegat. Entre doncs, els cotxes, una certa abundància de diners, que la vida es presenta... uns aspectes que abans no tenia, que és la possibilitat. Abans comentàvem, amb els diners es fan moltes coses. Amb diners es pot crear riquesa. Sense diners no hi ha res a fer. Ho dic perquè en els pobles s'intenta fer obres i es fan. I es mantenen, i es veu bé. No ho he vist, però m'han dit que aquí a Marçà han fet una entrada molt bonica. Tinc ganes d'anar a veure, també.
Oh, i estan treballant, encara. Sí.
Per això, que tinc ganes d'anar a veure... Sí, sí. I és simpàtic i bonic que els pobles treballin i facin coses, i que a Falset se n'han fet moltes. Perquè algunes vegades es comença, home, que si el poble doncs és petit i que tingui... Bueno, és petit amb número d'habitants, però en canvi la població i el caliu de vida existeix aquí a Falset. Sí, sí. I es tenen amistats, relació, sí. I, sí, sí. Bueno, i penyes i tot. Nosaltres en teníem, per exemple, abans teníem una penya que fèiem cada dia, o tot sovint, o el dòmino, o jugàvem al tresillo... Mm. Però, esclar, ara jo tornava a venir aquí... Els cafès ni estan preparats per això, la veritat. Són puestos de pas, clar, com a Barcelona,
sí, sí.
Igual.
Sí, sí, la tertúlia de cafè s'ha perdut.
Sí. Sí. Sí, sí. Jo també recordo, i crec que va ser una cosa molt important, que a Ràdio Falset, quan va vindre la família Canyelles, que era secretari, sí, de l'Ajuntament, el seu fill feia pocs temps que havia sortit de l'Escolònia de Montserrat, sí, el Joan Maria.
Sí.
I va fer una actuació que també va ser una cosa fora,
sí,
de sèrie.
Sí, ja ho recordo.
Sí, sí.
Molt bé.
Era, però què va fer? Que va cantar?
Sí, 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 és de l'Escolònia, va cantar molt bé perquè tenia la veu molt bonica, sí, però després va passar que el fer-se més gran va perdre aquesta modalitat, sí, de veu d'infància.
Sí, sí. I la ràdio en aquella època que funcionava tota la setmana, només els caps de setmana?
No, això ho fèiem un rato al vespre, i a més les vigílies i els dies de diumenge,
yeah,
i bueno, anàvem fent narratets, perquè tot el dia no, anàvem ratos, això.
I com va ser que es va haver de tancar la ràdio?
Jo m'imagino que això es va tancar perquè en realitat les coses se van anar formalitzant, i com que permís no el teníem, hi va haver un moment que dèiem, bueno, escolti, si vostès fan aquest programa, molesten amb un altre que també paga i que està funcionant i vostès el pertorben, i vos havies d'acabar per això.
Yeah.
Jo estava, llavors, vaig estar de jutge a Móra d'Ebre, i a Móra d'Ebre tenien una emissora, però la van regularitzar, i a més pagaven i tributaven. I llavors tenien la gent, en fi, retribuïda en forma, però tenien més ingressos. Però és que Móra d'Ebre és el doble d'habitants del CD Falset.
Bé, jo crec que podríem deixar aquest moment de la xerrada per escoltar la música que ens heu demanat. Si us plau, pots posar la música.
Por el humo se sabe dónde está el fuego. Del humo del cariño nacen los celos. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Logrará de verdad para siempre dormir el alma, dormir el alma. Y la del día del amor a mí, para de aquella. saliendo la imagen muerta. Por otra puerta llama la imagen que podría curarme el alma. Se me entra por los ojos y a veces sueño que yo lo adoro. Cariño de mi alma recién nacido, la llama extingue.
Potser podríem emprendre la conversa amb el que potser ha sigut la seva segona vocació, el teatre. Quan comença vostè a fer teatre?
Bueno, a l'estar aquí a Falset va venir una cosa rodada que el meu pare havia organitzat a través de l'Acció Catòlica. Van fer la Ventafocs, van fer això, els Pastorets, i el meu pare ho organitzava amb bastant número de personal, perquè intervenien molts personatges també. I després jo també vaig continuar una mica junt amb ell també, i vam anar muntant unes obres ja més limitades, menys personatges, més fàcils de muntar, perquè ja procuràvem que els decorats no haguessin de canviar, i a més els personatges eren 7 o 8 o 9, que els dominaves més fàcilment. I això va durar bastant temps, i vam fer bastantes obres, però jo vaig comptar, i em vaig comptar, doncs, potser més de 20 em vaig comptar, potser 25, però ara no les recordo, però en els llibres que tenim apuntats, els ingressos i les quantitats, que podrien estar a la meva disposició, doncs podria conèixer exactament les obres, inclús els ingressos fets i els diners destinats a compra, de, per exemple, de joguets pels pobres, per exemple, per Nadal. També vam comprar uns altaveus pel cine parroquial. Després, en fi, vam ajudar el que es va poder amb aquells diners que es feien, que costaven una miqueta de...
Deixava un marge de negoci encara aquest teatre.
Bueno, hi havia algun ingrés d'això. Si teníem 10.000 pessetes, les invertíem per comprar
les cadires. Ah, exacte, molt bé.
I, bueno, també teníem... Doncs els decorats ens els feien nosaltres. Compràvem el paper i llavors, disposant d'una sala gran, el primer es planificava el decorat com havia de ser, amb un teatre petitet que teníem, i un cop sabíem com s'havia de realitzar, llavors ho feien amb gros, amb el paper aquest, que era un paper especial per fer decorats, que encara part d'ells es conserva, i el Peris en té, a casa seva.
Recorda alguna obra que sobresortís per damunt de les altres,
sí,
amb més èxit?
Sí, del més èxit, bueno, ho vam fer com a obra que jo considero... Bueno, la que va tenir molt èxit i es va repetir molt perquè vam anar pels pobles fent-ho, va ser La puntaire de la costa. I aquesta ja la sabíem de memòria tots. Tranquil·lament. Em recordo que llavors ens acompanyava, amb el cotxe gran, ens acompanyava
Sato?
No... aquest que feien els cotxes de línia. Bueno, ens venien amb un cotxe gran, no, i el xofer, de tant venir, ens vam trobar que ens faltava un, i em diu, escolti, diu, se vol fer jo aquest cotxe? Així va ser molt bo, però jo dic, ja el sé de memòria. Jo, era veritat. I després també, com a obres més notables, vàrem fer, home, jo vaig explicar, vam fer un Don Juan Tenorio que va estar 2 anys, el vam fer, i va estar molt ben atès i molt ben servit, tant en decorats com en vestuari. I també vàrem llogar a Reus l'armeria, les botes, i ens ho van servir tot de Reus. I jo recordo que precisament quan ho vaig anar a contractar a la casa que s'hi dedicaven, pues la senyora de la casa, que era una senyora gran, que coneixia el meu pare, de quan el meu pare havia viscut a Reus, i era director dels aficionats d'allí, em va dir, diu, miri, diu, tinc un traje del Tenorio que el vaig fer a la mida del seu pare. Diu, aquell no el llogo mai. Diu, a vostè li donaré. Li donaré, li deixaré, vaja, me'n li llogaré. I el dia del Tenorio vaig portar aquell traje que l'havia estrenat el meu pare.
I els actors eren tots d'aquí Falset?
Sí, tots d'aquí Falset. Els actors eren tots d'aquí Falset, hi havia els dos Borges, hi havia el Domènec, hi havia, pues, en fi, érem, a veure, érem una colla allí, 5 o 6, també el Gonzales, també, després amb el Tenorio, que érem més, i vam prendre part una colla dels que treballaven a l'Urban Central, i també els hi vaig dir, també ens van ajudar, llavors, a fer-ho, de manera que era més bonic poder-ho cobrir entre tots plegats. I a més els hi va fer gràcia perquè anàvem vestits també de l'època del segle XVI, i del segle XV o XVI, amb la trusa, i portaven tot el vestuari de quart i l'armeria, de manera que tenim els retratos fets d'això.
I no tenien cap Doña Inés, perquè sol més nombre. Doña
Inés,
només han anomenat senyors.
Sí, Doña Inés era la Montserrat Voltes, ho feia ella. Després hi havia la Mare Abadesa, que feia la Maria... La Maria, i l'altra... Bueno, i després la Maria... Hi havia dues. L'altra Maria, que feia l'Anna de Pantoja. I érem a veure, i després quines dones més hi havia. Ah, i la Teresa. La Teresa estava fent la Brígida. De manera que es cobria tot amb gent d'aquí. De fora no vam necessitar ningú, anàvem fent nosaltres. I bé, els teníem molt ben muntat.
I el seu pare.
I després l'altra obra que va ser molt important perquè es va fer molt bé. La vam estudiar bé i es va fer amb molt bona presentació. Va ser La Muralla.
Ah.
I aquesta va ser un èxit fantàstic. Ens va quedar molt bé.
Sí,
La Muralla va quedar molt bé. I després, finalment, de tot, i ara deu fer uns 17 o 18 anys, o 19, una cosa així, aproximadament, pues varen muntar també una obreta, perquè tenien un apuro els d'allí del local aquest que teníem, i necessitaven uns diners i vam fer això per recollir uns diners per aquesta cosa.
Mm. Doncs ara que nombra La Muralla, sé que inclús va estar prohibida. Quan ja s'havia representat bastant, inclús pels pobles, en teatre d'aficionat i tot això, llavors la van censurar, la van prohibir. La llei del Ministeri d'Interior, quan hi havia Fraguer i Barne, la va prohibir, el Fraguer i Barne, però ja estaven tots els pobles tips de representar-la.
Ja, ell
la va prohibir i llavors ja, home, toca el tema aquest, una mica de la guerra, també.
Bueno, no, jo penso que la verdadera causa podria ser, sí, allò, hi ha una sèrie de complements, i a més el que era raro era la manipulació que es fa amb una notaria d'un testament.
Evident.
I allò, clar, allò implicava que efectivament amb la guerra hem de tenir en compte, per exemple, que aquí a Falset es va cremar el registre de la propietat i es va cremar la notaria, i no es va cremar el registre parroquial perquè el meu pare feia de secretari del jutjat municipal i va parlar amb l'alcalde i li va dir: "Miri, escolti, per les persones que tenen més anys, que han nascut més abans dels 70, si no tenim els llibres parroquials, no els hi podem estendre la certificació de naixement." I llavors va dir: "I si ens el donessin, el poguéssim retirar?" Va dir: "Doncs vagin a buscar." I llavors hi vaig anar jo, mentre una tarda que hi entraven i sortien allí, la gent anava i venia, jo em vaig centrar a la rectoria, que estava al mateix punt que ara està, a la casa rectoral, però era entrant a mà esquerra. I allí no hi havia ningú, tots anaven cap dalt i cap baix. Però jo em vaig posar allà dintre i vaig anar traient els llibres, que eren diversos tomos, i els vaig anar portant tots en el jutjat municipal. I així es van conservar, perquè si no els haguessin cremat, aquell mateix dia els haguessin cremat. Així va ser.
I això és un tema que en aquesta obra de teatre doncs queda molt...
Ens deia que el seu pare feia de director. Com era, sí, com a director? Era exigent, era dur?
No, mai, que no podia ser mai. Ell ho havia fet professionalment, això. Havia dirigit companyies que tenia, però ell no, i a més aquí. Ell era complacent en tot. Tenia molt bon caràcter, el meu pare.
I la seva mare hi participava en aquestes obres?
No,
els va ajudar,
bueno,
alguna vegada?
El meu pare, que això feia, ho dirigia. No, la meva mare no. La meva mare havia fet un parell d'obres aquí a la Palaçada del Barroquial, que les portaven ells de repertori, que va ser El Foc Nou de l'Iglésies, i després va fer La Mare. La Mare, que era una obra molt, molt interessant, perquè s'havia parlat bastant, la mare havia tingut molt èxit. La meva mare va fer aquestes dues obres, també. I també va fer temps enrere la Dida, però al principi, era el principi. La Dida, que la feia molt bé, es la dominava molt, en fi, ella era una professional. I la meva mare, jo tinc llibres a casa meva, d'aquests que ara he buscat i he trobat, que tinc coses escrites, bueno, escrites, copiades d'ella, però la meva mare recitava molt bé, sabia molt de recitar. I donava una particularitat, que això no s'aprèn. I dic que no s'aprèn perquè jo això ho tinc també. I a mi em donen a primera vista una composició, la que sigui, i a primera vista la llegeixo. Però això ho puc fer perquè estic tranquil amb allò que faig. Però això jo ho he heredat de la meva mare. El meu pare també recitava. Però la meva mare era una professional i el recitava molt bé. D'una època que hi havia moltes obres en vers, que ara no n'hi ha. Perquè és que ara jo vaig al teatre en vers i no m'agrada el que sento. No ho diuen bé. No ho diuen bé. Hi ha alguns que sí. Però la majoria no. Jo, per exemple, a Barcelona procurava veure actors que recitessin bé. I m'agradava sentir-los. Perquè doncs, el que ho feia molt bé era un actor català que es va morir no fa gaire, que va ser un primer actor català, que es va morir fa un parell d'anys.
I bé, tornant una mica al quadre escènic d'aquí de Falset, a part dels artistes, que són els que sortien a l'escenari, a darrere els vestidors qui hi havia? I també hi devia haver
tres artistes. Sí, teníem, teníem un traspunt. Teníem l'apuntador, no? I un traspunt. El traspunt s'encarregava doncs, de fer les gestions, d'avisar quan s'havia de sortir. Bueno, en fi, compreníem això. I ara recordo que quan vam fer l'obra aquesta fa 17 o 18 anys que ho vam fer llavors amb el Codina, que feia d'apuntador, i la seva dona també, i llavors la Maria Montaner i després la Montserrat. Bueno, vam organitzar aquesta obra i resulta que hi havia un moment que al començar l'obra el paper que feia jo diu, mira, ara es fa de dia. I llavors hi havia el Cortiella, que feia de trasbull, i no se li ocorreix més que donar-nos a tot el llum. I els dos, el llum, i va arribar, que allò s'omplia sol. De manera que dic, ara s'apunta el dia, però és que...
Semblava la bona migdia,
no? Ens ho va fer a les 12 de la migdia.
I com és, doncs, que es va desfer aquest quadre escènic? Home, que semblava que funcionés també.
Bueno, el quadre escènic és pesat, s'ha de mantenir. Jo vaig fer, quan vam fer la muralla, em vaig fer una fitxa i posava, érem 5 o 6 que hi treballàvem, i a dalt posava el nom i els dies que venien. I allò hi vam fer 30 ensajos. A tots 30 ensajos hi vaig ser jo, perquè sense jo no hi era no es podia fer, llavors. Impossible, però jo ho dirigia. Però hi va haver aquí, només me'n va venir 5 o 6 ensajos. I allà no tenia una creu, i
quan
ella
semblava els cementiris... No,
i llavors en aquell temps la gent podia anar més perquè disposaven de més hores. Avui dia, pues, no ho sé, el tipus de treball, el tipus de moviment, també l'assumpte de la televisió, que també atreu molta gent. I clar, t'impedeix sortir i et quedes molt a casa. Jo mateix m'hi quedo molt.
Sí, no, que anem més penjats de feina.
I llavors resultava que es feia més difícil, però clar, aquestes coses arriba un moment que amb el curs del temps també passa una cosa, que un, per exemple, s'ha casat i ha marxat. Per exemple, Montserrat Voltes es va casar amb un de Mora i precisament va ser de que vam anar a fer el Tenorio o Benissanet. I la Montserrat va venir a fer aquell, la Montserrat Voltes, i va venir a fer aquell paper i aquell xicot s'hi va fixar i després s'hi van casar.
Ah, mira.
Això, sí. Això passa amb altres, no? Passa amb altres. Després un, que també, doncs, un que es havia mort, també, o una desgràcia familiar, vas perdent, almenys. Clar. I llavors també, a mi no, ja m'agradava fer-ho. I era fàcil, no? Perquè això es pot aplicar a molta gent, més joves o més grans, perquè pel teatre serveix molta gent. No cal que siguin tots joves, pot haver de tot, com és natural, a les obres hi ha de tot. I això és una cosa que permet també fer ingressos.
Bé, jo suposo que estaríem parlant molt i molt de rato amb el senyor Robert, però hem de fer-li la pregunta obligada, que l'han fet a tots els convidats, que és, què li agradaria ser de gran?
De gran m'agradaria ser el que sóc ara, de manera que no m'agradaria canviar. Durant la vida hi ha moltes activitats diferents que es complementen i van molt bé, però en realitat estic molt content de la meva forma de vida i de la meva situació actual. I celebro que així sigui.
Bé, la figura del nostre convidat, el que agraïm ben sincerament la seva presència i la bona disposició en ajudar-nos a fer aquests programes, donaríem per molt més. La programació, però, és la programació i ho hem de deixar aquí. En acomiadar-lo, voldríem tenir un record molt especial a totes aquelles persones integrants, tant de Ràdio Falset com del quadre escènic, que tants bons moments van fer passar als nostres convidatants. Ja sols ens resta presentar el proper convidat.
La propera convidada de la setmana que ve és una dona, va néixer a Falset fa 45 anys i encara hi viu. Està casada, té 4 fills i des de fa un parell d'anys és presidenta d'una associació falsetana molt peculiar. No sabem si ho ha endevinat de qui es tracta, però de tota manera, si la voleu conèixer millor, sintonitzeu la setmana que ve el programa 3 per banda de Ràdio Falset al 107.6 de la FM.
La Rosa Maria, la Dolors, el nostre tècnic avui, l'Albert Cots, i jo, el Miquel Maria, volem donar un altre cop les gràcies al senyor Robert per la seva amabilitat i a tots vostès per sintonitzar-lo. Ens retrobarem, si Déu vol, el proper dissabte.